Mira, i ara que parlàvem de cinema de boxa, tu t'agrada la boxa, company Joel Romero?
De fet, em practicava.
Què dius ara?
Em practicava fa un parell d'anys.
Què
dius? M'estic plantejant tornar, però bueno, els horaris d'aquesta casa són els que són, i a
vegades és complicat. Són complicats de portar amb la boxa, sí, sí.
Però, sí.
Explica'm això.
Soc molt fan, la veritat. És una modalitat que sempre m'ha agradat. Primera, per la disciplina que requereix, perquè és un dels esports més físics que hi ha, i evidentment també perquè jo crec que pot ser útil. Si el dia de demà hi ha qualsevol problema o tens qualsevol neguit, sempre és un art marcial, per dir-ho així.
Poner cera, i en canvi has agafat el noble arte, no?
Jo crec que es mitifica molt sobre l'agressivitat de la gent que practica boxa. Jo et puc dir per experiència que no és així, hi ha gent de tot, evidentment, però sí que és una modalitat esportiva que habitualment es vincula molt a un determinat sector, i la veritat és que no, qualsevol en pot practicar, i de fet jo crec que és fins i tot recomanable, perquè ja et dic, segurament sigui dels esports que més cardio, per dir-ho així, realitza i practica.
No, és veritat, és un esport integral, perquè t'has de moure molt, perquè no et tustin, i després també has de deixar alguna galeteta també, perquè si no, no puntues. T'ho deia perquè hi ha Crit 2.
Sí, de fet aniré a veure-la.
Crit 1 va agradar molt a mi. Jo vaig dir, bromes a part, Crit 1 va agradar moltíssim.
És que de fet em sembla que Sylvester Stallone, de les poques coses que ha fet bé en el món cinematogràfic, més enllà de Rambo, és la saga de Rocky, i en aquest sentit jo crec que també va ser un encert aquesta reconversió, no?, que ha fet amb el personatge, en aquest cas del fill d'Apolo, que jo crec que està molt ben trobat, i també que és un tio carismàtic, Michael B. Jordan, em sembla que es diu el protagonista, que també està molt ben trobat el protagonista.
Pues saps que la tens d'estrena ja a partir d'aquesta jornada d'avui. Vinga, anem amb els esports, amb el nostre 07, agent 007 particular esportiu, el Joel Romero, per un cap de setmana esportiu on les qüestions que siguin a l'aire lliure haurem d'estar amb un ullet posat al cel,
Sí, de fet, venim parlant darrerament, primera, per exemple, amb el rugby, perquè tenim el partit del BPC el diumenge a les 3 a l'Estadi Nacional contra l'ESAT. Li posarem un interrogant, al igual que moltes altres coses, com deies tu, bàsicament perquè la treta de neu encara no ha començat en molts dels casos, i clar, tenint en compte les previsions, tampoc se sap si començarà, perquè evidentment no faran la neteja dues vegades, si torna a nevar. Per tant, encara ho tenim amb un interrogant, ens ho han de confirmar durant el dia si es disputarà el partit del BPC, i d'altres interrogants que tenim són, primera, el partit del Futbol Club Andorra, que seria l'estrena a casa.
I on?
Exacte, serà la Borda Mateu,
serà la Borda Mateu seguríssim.
Això ho sabem del
cert. Però pot ser que sigui un dels últims partits a la Borda Mateu?
És possible. De moment s'està treballant en aquesta possibilitat de Prada de Moles, que darrerament s'ha anat comentant. El que jo us puc dir ara mateix és que no hi ha reconfirmat. Des del club ens indiquen que tots els fronts estan oberts. De fet, no vaig més lluny, Andorra la Vella va oferir-se ahir, en aquest cas al Comunal, per tal que es poguessin fer algunes activitats allà. Tot i això, com bé dic, encara hi ha negociacions obertes i no hi ha res tancat a hores d'anar amb el Comú d'Encamp, tot i que sí que és evident que Gerard Piqué ja va visitar les instal·lacions. És un terreny que agrada, bàsicament per la disponibilitat. Allà només anem el Futbol Club Encamp i la base, i per tant és un terreny favorable, o és un camp favorable, per tenir disponibilitat 100%, entre cometes, per tal de poder disputar partits i entrenar.
Veurem, per tant, tot el que es faci a l'aire lliure, tot amb la incògnita de com evolucioni aquesta inestabilitat meteorològica que hi ha hagut. Neu, teòricament, ha de nevar avui una miqueta, però després dissabte tot el dia en principi ha de fer bo, diumenge al matí també, i es complica diumenge a la tarda novament la cosa, que podria arribar a nevar fins a la frontera del riu Runer. Per tant, caldrà veure com va la cosa.
Exacte.
Què més tens, bé de preu?
Doncs mira, si et sembla, tenim el Morabanc,
sí.
Que evidentment és un partit important, el del dissabte a 8:45 del vespre, contra el Camp Múrcia, vell conegut primera per Ibon Navarro, ex-equip d'Ibon Navarro, i també evidentment perquè va ser el primer partit de Lliga, on recordo que es va guanyar d'una manera ajustada, perquè el partit només va anar de 2 punts. En aquest cas la situació ha canviat força des d'aquella primera jornada, primera per la situació que viu l'equip a l'Eurocup, on em sembla que millor no podria estar, i evidentment per la situació de Múrcia, que actualment viu jornades delicades, tenint en compte que bàsicament és un dels cues d'aquesta Lliga Endesa, amb només 5 victòries i 12 derrotes. En aquest sentit serà un partit interessant, més enllà del retorn d'Ibon Navarro a Múrcia, perquè és un equip molt necessitat. Morabanc arriba també amb el dubte d'Andriu Albici, que no sabem si jugarà o no, i evidentment de mostrar una bona dinàmica en els darrers partits, que caldrà veure si continua la Lliga Endesa.
Mira, fa mitja horeta acaba de finalitzar, ho dic perquè anava seguint jo aquí a la pantalla, la roda de premsa de l'entrenador de l'UCAM Múrcia, el Javier Juárez. I ha dit, per exemple, que és un partit fonamental per ells perquè necessitem sortir de la posició en la que estan, perquè estan a baix, a baix, a baix, a baix, i l'UCAM Múrcia és un equip que té plantilla per estar molt millor classificat. Sobre Morabanc, Andorra diu que té un molt bon equip, que està jugant molt bé i que han de controlar el rebot ofensiu per tenir possibilitats, per tant, intentar aconseguir segones opcions. Que estan convençuts que li podran donar la volta a la situació, que han de trencar la mala ratxa ja, que dues de les incorporacions, una d'elles, el jove Radončić, que ve del Madrid, estan ajudant a l'equip, que els ajuden a aixecar el nivell, que només porten dues setmanes amb ells però que estan molt content i que el grup els ha acceptat de meravella, que aconseguir la primera plaça a la Champions League de bàsquetbol ha estat una alegria, tant de bo haguessin convertit això en una millor ratxa a la Lliga, perquè porten sis partits perduts seguits a la Lliga Endesa, dels 12 que indicaves, i que entén perfectament Javier Juárez que l'afició estigui realment empipada. Una de les aficions que més suport donen al seu propi equip. A Múrcia és espectacular l'ambient que es crea en els partits.
Juntament, suposo, amb la de Burgos i amb la de Baskonia, que jo crec que són les més emblemàtiques,
per dir-ho així. La Baskonia és hors categoria. O sigui,
i la del Burgos també.
La del Burgos, déu-n'hi-do.
I evidentment, la del Múrcia també entraria en el top 5 aquest.
Diu que l'afició els ajuda molt, que els ha ajudat moltíssimes vegades a guanyar partits i que espera que demà hi hagi l'ambient de principi del partit, en aquest cas, de principi de temporada. Que esperen un partit molt físic davant el Morabanc, que la lluita, insisteix, estarà en el rebot i en les transicions, i així acabava aquesta roda de premsa, que ja et dic, fa uns minuts, des de la sala de premsa de l'UCAM, hem pogut seguir via Twitter amb un fil de l'UCAM.
Jo crec que aquí hi ha diversos aspectes a tenir en compte. La primera, em fa gràcia que destaquin l'aspecte físic quan UCAM Múrcia s'ha caracteritzat en els últims anys precisament per imposar aquest estil de joc, juntament amb Ivon Navarro, que de fet també és un dels precursors d'aquest estil de joc. Molt físic, transicions ràpides, moltes possessions. Després també destacar que el Morabanc Andorra, amb equips de la part baixa de la classificació, ja hem vist a les darreres jornades que no se'ls dona gaire bé, és una de les assignatures pendents, perquè s'ha demostrat que es pot competir contra tothom, però clar, per sentar-te a la taula dels grans, evidentment cal
guanyar els petits.
Exacte. I més enllà d'això, com bé comentàvem abans, es repeteix una miqueta, i segur que us sona a molts de vosaltres, la tònica aquesta de ho fas molt bé competició europea, però la competició domèstica ja és una altra història.
Clar, clar. Evidentment el Morabanc no està com l'UCAM Múrcia, ni de bon tros. Recordem que el Morabanc està a tocar de les places de playoff, està novè classificat a un sol partit del Baxi Manresa, i l'UCAM està, ara mateix, si s'acabés la Lliga, baixaria de categoria, perquè és el penúltim amb 5 victòries, només té per sota el del Teco de Sant Sebastià, que en té 3. Però també és un equip que ha tingut una trajectòria extraordinària. Recordem que venim de l'increment d'adrenalina que ha significat passar quarts de final ja segur a l'Eurocup. I en els dos partits que hi ha un repte encara molt important, que és aconseguir el factor pista a favor, no?
I més enllà d'això, jo crec que també està recuperant sensacions a nivell de jugadors. Durant moltes jornades hem parlat de que hi havia jugadors que havien de fer un pas endavant, i jo crec que la lesió del Vici i David Jelinek ha beneficiat molt a una part molt concreta de la plantilla, en aquest cas com són Rafa Luz, que jo crec que l'altre dia va demostrar que pot assumir galons en aquest equip, i també Miki Vitali, que ja l'esperàvem, i jo crec que el partit contra el Zenit també va mostrar una miqueta que està disposat a assumir galons, que està disposat a agafar el compromís, una miqueta que se li demanava des de l'inici de la temporada.
Vam explicar durant la transmissió amb l'Òscar Merino l'altre dia que aquest efecte a vegades passa, i és una paradoxa, que et falti el jugador millor, i jo diria que el Vici a hores d'ara era el millor jugador de banc, acostuma a fer en l'equip un efecte crida, un efecte pinya, de dir, no hi és ell, anem a juntar-nos tots una miqueta i anem a donar el màxim de nosaltres. I no només li faltava d'allò, li faltava, per exemple, Jelinek, que com deia Ivon Navarro, és el jugador amb millors estadístiques a l'Eurocup de l'equip. I un jugador que aporta moltíssim a la rotació exterior, llançament, etc, experiència. I la veritat és que ho van saber treure de forma impecable l'altre dia.
Jo crec que una mica...
L'últim quart va ser per emmarcar.
A veure, jo crec que potser es va malentendre a l'inici de temporada el rol que tenia cadascun la plantilla. És a dir, Miqui Vitali, per exemple, jo crec que tots estarem d'acord que era un dels candidats a liderar aquest equip, una miqueta per la vitola que portava d'Itàlia, però no era el cas de Rafa Luz. És a dir, Rafa Luz és un home que és el fitxer de la Lliga Brasilera, és un home amb experiència CB, evidentment, al més alt nivell, ha jugat a Unicaja, a Baskonia, però evidentment venia d'on venia i tampoc en els seus millors moments, en els seus millors dies, tampoc era un base anotador, sí, sí, ni un base que destaqués per la seva capacitat d'assistència. Llavors, jo crec que es va malentendre una miqueta el rol o el factor que aportava cadascú en pista. És evident que Rafa Luz, amb el pas dels partits, la defensa la continua mantenint, l'agressivitat la continua tenint, intensitat tampoc li ha faltat mai, però potser sí que és veritat que l'encert de cara a Cistella, això sí que era una assignatura pendent, i jo crec que l'altre dia contra el Zenit va mostrar una miqueta del que és capaç, no, perquè recordo fins i tot un triple davant la cara d'un defensor.
Que va baixar amb neu de l'arc que portava.
Exacte, que això habitualment no li veiem a Rafa. Sí, sí. Ho centro molt amb el Rafa perquè jo crec que és un bon exemple per exemplificar tot el que està succeint les darreres jornades.
Dèieu avui als companys d'esports, i així surt al web d'Andorra Difusió, que l'Asvel Vilarban o el Lokomotiv Kuban a hores d'ara serien els possibles rivals del Morabanc Andorra. Si s'acaba com està ara, seria el Lokomotiv Kuban, la qual cosa seria un tercer desplaçament a Rússia que jo crec que el Morabanc vol evitar.
De fet, ahir als Zona Esports parlàvem amb el Gurka, amb el president del club, i li comentàvem aquesta possibilitat. Està confirmat que serà un dels dos, no cal recordar que un és francès, l'altre és rus, evidentment si haguéssim de triar, tot i que el Vilurbent té una plantilla molt bona i evidentment molt llarga, evitar un tercer desplaçament a Rússia, que jo crec que ja se la coneixem bastant, jo crec que seria el més recomanable. A hores d'ara sí que podem dir que són els dos rivals, és a dir, serà un d'aquests dos rivals, i veient la dinàmica que porta l'Asvel, a priori s'ho jugaran tot a la darrera jornada, que és quan s'enfrontaran tots dos equips, si és que no hi ha sorpresa a la cinquena jornada, amb el Ratio Farm i amb el Frankfurt ja eliminats, a priori no hi hauria d'haver sorpreses. Per tant, tenim pendent si ens tocarà viatjar a Rússia novament o, pel contrari, jugarem contra l'Asvel Vilurbent, que jo crec que és una miqueta el tapat d'aquesta competició, perquè sense tenir un gran nom, la veritat és que ho està fent molt bé, tant al top 16 com a la fase prèvia.
La segona plaça del grup, si és que acabem confirmant la primera, aquí a Andorra seria també per un duel rus, Unix Kazan o Sant Petersburg Zenit de Sant Petersburg. Molt bé, partit que em sembla que no ho hem dit, és demà dissabte a partir de 8:15 del vespre al pavelló molt, molt calent de Múrcia. Segon equip, on el trobem, el segon equip?
Doncs si et dic la veritat, el tenim, si no vaig errat.
Jo t'ho busco, que no tinc, que tinc aquí la pantalla i ho tinc molt bé.
Doncs sí, perquè ara mateix m'enganxes, m'has enganxat en fora de joc.
Doncs el segon equip, per cert, que el Sani Campara va estar l'altre dia entre els convocats amb aquest partit d'Eurocup, un anotador compulsiu que té l'Andorra, doncs el Morabanc B en aquest cas jugarà a Barberà. Concretament a la pista del Barberà, que és el penúltim equip del grup, només ha guanyat 3 dels 14 partits, el Morabanc està amb un balanç igualat, 7 i 7, 7 victòries, 7 derrotes, una bona oportunitat per seguir escalant posicions en aquest grup CB de la Lliga EVA.
I caldrà veure si definitivament ja tenim a Xavi Luqui a la banqueta, que jo crec que seria una molt bona notícia.
La millor de totes.
Recordem que les dues darreres jornades no va estar a la banqueta, evidentment per un problema personal, però esperem
que aquesta... Sí, ho vam dir, que havia tingut una trompada de trànsit i...
Sí, el dia que em sembla que va haver-hi 45.000 topades aquí al país, un dels afectats va ser Xavi Luque. En aquest sentit, tota la sort del món, evidentment, i ara que ja sembla recuperat, esperem que pugui viatjar amb l'equip a Barberà. Si et sembla, també m'agradaria fer un apunt de la Font Blanca, evidentment, perquè...
Home, a més, aquesta casa que hi té una implicació especial.
Molt especial, perquè de fet enguanya la retransmissió que es fa de la cursa vertical, recordo que només es retransmetrà per Andorra Televisió la cursa vertical,
diumenge,
no la prova individual, diumenge. Efectivament. Aquest any hi ha una càmera més, per tant es podrà seguir pràcticament el 80% de la cursa, tot i que sembla una tonteria, el 80% d'una cursa vertical
és molt.
Evidentment perquè passa per zones que habitualment no són senzilles de disposar amb una càmera, i el 80% de la càmera, del traçat que es podrà seguir en directe, evidentment per Andorra Televisió, amb un servidor i amb el César Juan, que estarem allà jo a peu de pista i el César Juan des d'aquí, des de l'estudi, comentant una miqueta tot plegat. Teníem l'interrogant de saber com afectaria el temps a les dues curses, tant a la individual com a la vertical. El que podem dir a hores d'ara és que la vertical no es veurà afectada pel temporal que hi ha hagut. De fet, avui en teoria ja han començat les tasques de neteja i en priori tot hauria d'estar correcte de cara a la prova del diumenge. No hi ha grans problemes tenint en compte que és tot traçat de pista, per tant ja és una zona securitzada ja de normal, i per tant no hi hauria d'haver-hi més problemes, però sí que hi ha hagut alguns problemes a la cursa individual, bàsicament perquè hi ha una part del traçat, d'aquestes tres pujades que hi ha, que sí que implica part d'alta muntanya, i aquesta evidentment és fora pista i s'ha de vigilar.
I s'ha de vigilar i s'ha d'evitar, perquè la recomanació de Protecció Civil, de bombers, de tothom, és no passar per les zones que no estiguin marcades, que no estiguin securitzades, com dius, perquè el riu de Llaus és altíssim, però altíssim, altíssim.
De fet, ahir ho comentàvem amb Cristian Pons, el membre del COEX, i també ho comentàvem amb el Carlo Ferrari, amb el director tècnic de la federació, i una miqueta l'encarregat de traçar el recorregut, que evidentment la seguretat dels esquiadors que no es posaria en perill mai. De fet, ja va passar l'any passat que no es va poder fer precisament per les condicions, i aquest any ja van optar per fer un recorregut que no impliqués problemes a nivell logístic si passava un temporal com el que ha vingut succeint aquesta darrera setmana. I en aquest sentit el que podem dir és que es mantindrà el recorregut previst inicialment, que per aquells que ho vulguin consultar està a la web de la Font Blanca. Simplement hi haurà petites alteracions d'uns 100 metres a l'esquerra, 100 metres a la dreta, en alguns trams del recorregut, que sobretot passarà més per pista i no pas per alta muntanya, com ens té habituats.
Quina hora cursa vertical diumenge?
Tenim la vertical, bueno, nosaltres de fet estarem a partir de les 9 del matí. Recordo que primer hi ha una Copa d'Andorra, per aquells que s'hi vulguin apuntar, i segurament tindrem alta participació perquè es calcula que hi haurà més de 100 persones en aquesta Copa d'Andorra. Ja començarà des de les 8 i mitja a 9 del matí, ja tindrem Copa d'Andorra, i un cop aquí ja comencem amb la dinàmica de la Copa Vertical. Sortiran primer les júnior femení, després júnior masculí, sènior femení i sènior masculí per acabar. Una jornada que s'allargarà aproximadament fins a les 2 o les 3 de la tarda.
Molt bé, telegràficament, que ens queda un minutet i mig.
Doncs mira, tenim l'Andorra Hockey Club, que juga avui contra el Bell-lloc, a 9:45 del vespre, al pavelló del Comunal. També deixem comentar que el dissabte hi ha el partit de l'Enfaf, que també el tenim amb interrogant, contra el Verdú, un partit que es disputaria dissabte a les 6 a Borda Mateu, però que ja dic que quedem una miqueta interrogant. A 5:15 del mateix dissabte tenim el Club Volei en Camp, que juga contra el Club Volei Sant Martí, al complex esportiu d'en Camp. I per últim, i així aprofito per recordar-ho, tenim el BPC, que juga contra el Lesat, un partit aplaçat, que en teoria s'hauria de disputar el diumenge a les 3 de la tarda, però que tenen en compte com està l'estadi nacional, caldrà veure si realment es du a terme o no.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Joel. Recordem que a les 8 del vespre el Zona Esport, resum ampli també de tota l'activitat esportiva i esports en tots els butlletins horaris i també en els informatius llargs de Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Televisió. Joel, moltíssimes gràcies.
Fins ara.